Quan passen 8 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en grans espais patrimonials que són propietat de l'Ajuntament, i en un cas de l'Ajuntament i l'AMD, i que encara tenen els usos per definir. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, i el Ferran Garcia, company de l'àrea d'administració de la casa. Molt bon dia, benvinguts a tots tres.
Molt bon dia, Alba, què tal? Com va tot?
Molt bé. Dèiem, els espais patrimonials que té la ciutat, que s'han adquirit, però que a dia d'avui encara no hi ha uns usos definits. Ens centrem, si us sembla, en Torreblanca i Camp Montmany, que serien aquests dos grans espais. Com valoreu la compra d'aquests espais per part de l'administració pública en el seu moment? Creieu que ha sigut o va ser una bona inversió?
Jo crec que la compra s'hauria d'haver fet tenint una miqueta clar quin ús anava a tindre, perquè el problema no és tant. A nivell patrimonial té sentit. Són monuments, podem dir-li, importants de la ciutat. Cap dels dos és...
Encara no tenen el...
El vecí, no? Com es diu? Bé d'interès...
Bé d'interès nacional o local. Això. Hi ha diferents...
Això. No, són, la catalogació que tenen és local. Igualment són... més enllà del valor de si és nacional o local, tenen una referencialitat en la ciutat important, per tant, crec que té tot el sentit a nivell patrimonial, però clar, si no tens un pla d'inversions vinculat, un pla director de rehabilitació, el que passa és que això queda allà parat, en potser de tant en tant alguna inversió, com ha passat en el Montmany, que arriba quan ja ha caigut la teulada de la part dels magatzems, que és on estava la cooperativa L'Ortiga, llavors fem la inversió, i són 300.000 euros perquè s'ha d'arreglar tota la teulada. No? Per tant, segurament havia faltat això, tindre un pla director de com s'ha d'avançar en la rehabilitació d'aquests espais i tindre més o menys els usos definits. El que va ser sobtant del mandat passat en quant a Torre Negra, per exemple, és que llavors es va crear una comissió en el Consell de Ciutat per a parlar de quins usos podia tindre. Bueno, sorprenent, i a més, clar, apareixen veus contradictòries. Jo mateix vaig participar en el procés i vaig proposar una cosa més de relació amb la natura, de fins i tot agroecologia, perquè al voltant es podrien fer camps, no? Però clar, hi ha gent que vol una altra cosa allà, no? I si no tens una mirada política clara de partida, has fet una inversió que s'ha convertit en una despesa, un número negatiu en el pressupost.
2,8 milions d'euros en el cas de Torre Negra. Mónica.
Bueno, yo es que opino exactamente lo mismo. Yo creo que San Cugat tiene unas prioridades muy importantes a nivel económico y creo que hay que hacer un plan director real de las necesidades que tiene la ciudad. Obviamente hay que comprar edificios históricos para hacer un buen uso y este uso tiene que ser hecho para la comunidad. Con lo cual, antes de comprar, yo no digo a lo loco, pero sí sin ese conocimiento previo a porque luego es lo que dices, luego pasan cosas, porque los edificios si no se usan de manera rápida para el objetivo que es de la compra, obviamente quedan totalmente desfasados, en desuso. Se provoca que haya pues esos derrumbes o incluso bueno pues que no haya esa facilidad para que se puedan rehabilitar y entonces claro entonces el gasto es doble, por lo tanto estamos haciendo un gasto innecesario al erario público que somos todos nosotros.
Ferran.
Sí, totalment d'acord. Potser afegiria en aquest punt que és veritat que la ubicació on està Torre Negra i en tot cas també Camp Montmany són zones rurals, són zones agrícoles. Per tant, els usos jo crec que haurien d'estar encaminats, com deia el tertulià, a temes relacionats amb el medi ambient, amb l'àrea agrícola. I llegia aquí que s'havia pensat també un centre de dia, potser no ho veig.
Van sortir diverses propostes en aquestes trobades no, que apuntava
el
jardí.
Dia...
No, jo no ho veig en el sentit que és una zona agrícola, una zona forestal. Per tant, un centre de dia amb gent que té funcions de mobilitat, doncs la veritat és que ho veig bastant complicat. Estic d'acord amb el company de que això s'hauria d'haver plantejat ja en el moment de la seva compra, perquè evidentment jo estic d'acord que es compri edificis d'interès públic, doncs evidentment perquè no caiguin en mans privades i que després pugui ser gaudit per la resta de la població, però sí que hauria d'haver tingut alguna mena de projecte de sortida.
Què creieu que s'hi ha de fer o què proposaríeu que s'hi pot fer en aquests dos espais? El Jordi apuntava que la seva proposta en el cas Torre Negra seria un espai relacionat amb l'entorn agrícola. Si no recordo malament, Junts va proposar també com un cert espai de museïtzació per recuperar el passat agrícola de la ciutat. Això va ser el mandat passat, però aquest any, de moment, no se n'ha dit res més. Una moció que, de fet, va ser tombada pel tripartit del govern en aquell moment.
Hi ha un problema pressupostari de fons, que és que les rehabilitacions que precisen els dos espais són molt importants i ara l'Ajuntament no té diners. Jo crec que una de les coses que s'hauria de fer és catalogar la Torre Negra, que és la que és viable, com a bé cultural d'interès nacional, perquè això permet accedir a fons supralocals que permetrien segurament no pagar tota la rehabilitació, però tindran un suport important. Camp Montmany és més difícil, perquè tot i que és molt espectacular com a masia, no és tan única. És a dir, el vecin es cataloga no en funció de com d'espectacular és a nivell estètic, sinó la unicitat que té com a valor històric. Per això ens trobem que Valldoreix, el castell de Canals, està catalogat com a vecin, i a hores d'ara es veu, evidentment, el mur que destaca tant i un parell de sales a baix, però són molt, molt ruïnes, però en canvi té un valor històric molt més important que no el que pogués tindre Camp Montmany, no? Per tant, aquesta catalogació i buscar fons supralocals que ens permeten fer una rehabilitació crec que és el primer pas. I el problema és que fins ara s'ha buscat relacions en actors privats que pogueren fer utilitzar aquell espai. El problema és com encaixa això amb l'ús com a patrimoni, que ha de ser visitable, que hi hagi uns usos, per exemple, en Camp Montmany per part de l'Ortiga.
Hi ha la concessió a l'Ortiga.
I que, a més, es pot allargar 10 anys més, perquè es preveia una pròrroga de fins a 10 anys. Si s'instal·la un equipament, no sé, es va proposar fins i tot una escola, no? Si es fa una escola i utilitza tot l'edifici, què fas amb la gent de l'Ortiga? I si és una escola, què fas en la part patrimonial? Podrà la ciutadania de Valldoreix i de Sant Cugat visitar aquell espai i que es conserven els valors patrimonials? Bueno, són preguntes que ens hem de plantejar, no? I que no sé quina resposta hi ha. Segurament hi ha algunes activitats de privats que no tenen el mateix impacte que altres, no? I que seria més viable trobar l'encaix entre una cosa i l'altra.
De fet, l'escola que parles era el projecte Montessori, que volia ubicar una escola a Can Montmany. La propietat de Can Montmany és a mitges entre l'Ajuntament i l'EMD, i al final les negociacions doncs no van acabar sortint, i per això, de moment, segueix amb un ús sense definir, però clar, s'hauria de mirar quina compatibilitat té això amb el...
Tenia tres problemes a nivell de mobilitat. Quan vaig arribar a veure un plànol del com quedaria la finca, es pretenia ampliar la volumetria, s'utilitzaria l'espai on està l'Ortiga per a garantir l'accés d'autobusos, s'havia de pavimentar el camí. És a dir, l'impacte que tenia una proposta com la de l'escola en una zona com aquella era bastant qüestionable. He estat perseguint...
Després de l'experiència que hi ha amb l'avenç, també.
Exacte. I he estat perseguint molt a l'escola per si explicava alguna cosa, però suposo que estaven en plenes negociacions i no ha hagut manera. Però bé, el mapa aquest que vaig veure, vaig dir, ostres, el nivell d'impacte. A més, sense informació a l'Ortiga, que fa no sé quant de temps que estan demanant que es garantisquen la pròrroga de 10 anys per a poder plantar vinya, perquè la vinya necessita
molts anys.
Més anys, no?, per a ser rendible, i no, encara no ho tenen garantit. Per tant, no sé, dona la sensació que tot es penja d'un fil allà.
Què hi hem de fer, Can Montmany i a Torre Negra?
Doncs,
bueno, es que claro, Sant Cugat ha perdido todo lo que es la capacidad agrícola. Por lo tanto, en estos dos espacios lo que hay que hacer no es un centro de día, no es una escuela, más que nada por toda la equipación que supone y la logística que supone y el impacto además ambiental. Sino lo que creo, en mi opinión muy personal, es que se debería de hacer algo para la ciudadanía. Pues claro, una casa de colonias mezclada o que con un uso real sostenible, de que se pueda explicar cómo se puede trabajar y volver un poco a lo anterior, ¿no?, a lo antiguo, de poder recuperar esa esencia, yo creo que sería una muy buena opción, porque así de esa manera se respetaría. Pero volvemos otra vez a la conversación del principio: sin ese plan director económico no se puede hacer nada. Entonces estamos teniendo unos edificios y un patrimonio que no podemos usar, y es una pena, porque se podría hacer millones de cosas para la ciudadanía, que ahora en estos momentos pues está absolutamente paralizada, y sin embargo vamos pagando mes a mes.
S'ha començat d'alguna manera la casa pel teulat, comprant primer aquests equipaments sense tenir clar què hi farem i sense tenir una reserva pressupostària per executar-ho, perquè les reformes són necessàries per poder adaptar aquests espais.
Però què reformes? ¿Qué reformes para qué? També hay que pensar esto. O sea, las reformas se hacen con un objetivo final, porque si yo lo quiero hacer esa reforma para una casa de colonias o para un centro de día, pienso y defino de esta forma. Si realmente no se va a hacer para esto, ¿qué reformes?
Sí, jo penso que, aviam, també sóc conscient que potser amb la bona intenció d'evitar que el bé que caigués en mans privades, l'entitat pública va tirar endavant la compra potser sense pensar-ho prèviament com havia d'actuar. Però sí que és veritat que ara, que ja tenim tot el procés fet, sí que ens hauríem de plantejar, també amb la situació pressupostària que tenim amb l'Ajuntament actualment, doncs, buscar recursos alternatius per poder tirar projectes, doncs, com centres d'interpretació natural, centres de colònies, cases de colònies, o algo que revitalitzi l'espai, perquè el que no pot ser és que també, com deia el contertulià, s'hagi hagut d'invertir perquè l'edifici ha perdut part de la teulada. Vull dir que no és que estiguis invertint en un nou projecte, sinó estàs invertint en evitar que es malmeti el bé. Per tant, jo sí que crec que aquí hauria d'haver algun tipus de junta o algun tipus de que es confeccionés algun tipus de junta a nivell local per donar-li una sortida final ja a aquests dos espais públics.
Qui hauria de definir els usos d'aquests espais? L'administració, l'Ajuntament i, en el cas de Can Montmany, Ajuntament i EMD, o s'hauria d'involucrar la ciutadania en un procés participatiu, per exemple, a través de les diverses taules que tenim o a través d'un altre tipus d'organisme que inclués les persones que estiguin interessades a dir la seva i arribar a un consens ciutadà, per dir-ho d'alguna manera.
Tenint en compte que hi ha hagut propostes de la ciutadania, crec que estaria bé partir de, sabent com és l'entorn, és a dir, no podem posar allà qualsevol cosa, escoltar aquestes veus que hi han fet propostes. Camp Montmany fa molt de temps que les entitats d'agroecologia, més enllà del que ja tenen, proposen fer una espècie d'obrador. Això ha ocuparat Camp Montmany? No, òbviament, perquè un obrador és menut, però s'habilitaria un tros més que ara no té ús, no? Pues, això pot encaixar en altres propostes que vinguen. El problema que Camp Montmany, en tot cas, a diferència de Torrenegra, és que és enorme. O sigui, la quantitat de coses que poden fer allà dins són moltes, no? I Torrenegra també han hagut propostes, com la que deies, del museu més pagès, d'una espècie de centre d'interpretació del parc natural, perquè tot i que no és parc natural, queda a les portes, i alhora que siga un desincentiu a entrar tant al parc natural, sinó que des d'allà ja pugues, perquè és una de les preocupacions que té el Consorci del Parc Natural, que és que cada cap de setmana van milers i milers de persones travessant Collserola i alguns en bicicletes i de formes força...
I per allà no es pot anar.
Sí. Llavors, bueno, clar, com que ja hi ha idees, jo crec que té sentit parlar-ne en els que han tingut aquestes idees, obrir-ho una mica més a participació, però no ens oblidem mai que la decisió última és de l'administració, perquè en els processos participatius acaben apareixent idees contradictòries, i el que s'ha d'apostar és per allò que té sentit en aquell àmbit i en les figures de protecció que pugui haver, en la qualificació de sòl i totes aquestes coses legislatives i burocràtiques que segurament en un procés participatiu la gent que participa no les coneix del tot, no? I per tant, ajustar-se també a la realitat administrativa i burocràtica té sentit.
Lligo una mica els temes que han sortit sobre la taula de donar-li aquests usos més agrícoles o agraris per l'entorn on estan situades la fortificació de Torrenegra i Can Montmany, amb un tema que va sortir fa dues setmanes, si no m'equivoco, on un comitè d'experts va proposar fer un cinturó agrícola al voltant de l'àrea metropolitana per augmentar la sobirania alimentària i també per reduir l'impacte dels incendis en el context de canvi climàtic en el que estem. Seria una oportunitat, per exemple, recuperar aquests espais i tornar-los al seu passat agrícola? De fet, a Camp Montmany ja hi tenim l'Ortiga. Possiblement necessiten més suport de l'administració perquè cultivar a Collserola és complicat, l'accés a l'aigua és difícil, els senglars són un problema per als pagesos i no hi ha prou ajudes per fer tancats que garanteixin doncs, que els cultius segueixin creixent. Creieu que seria una opció, també, en aquesta línia i augmentar la sobirania alimentària?
A mi em sembla una molt bona idea. El problema està en... Jo no sé si existeix personal terciari personal primari per poder tirar endavant aquests projectes, perquè clar, estem en unes zones que estan densament poblades industrialment, i llavors jo fa molts anys recordo que antigament hi havia encara pagesos que tenien ramats d'ovelles per allà a la Collserola,
encara n'hi ha algun,
però vull dir que cada vegada això ha quedat més reduït. Per tant, És una molt bona idea, jo, sobretot pel tema dels incendis, tot el que sigui aportar nous sistemes per evitar futurs incendis endavant. Estem davant d'un canvi climàtic i, per tant, qualsevol idea que sumi a mi ja m'engresca. Ara, hauríem de tenir clar si existeix aquesta població disposada a fer aquestes feines tan sumament sacrificades, perquè no ens oblidem, com dius tu, és una zona de difícil accés, amb dificultat per accedir a l'aigua, amb problemes amb la densitat dels senglars. Vull dir que potser hauríem de protegir de les terres de Lleida o de zones on hi hagi més capacitat d'assumir aquestes.
Jo crec que persones capacitades i amb ganes de fer aquests projectes hi són. Crec que tenim exemples a tocar de Collserola. El problema és que això sigui viable econòmicament, no? Al final, una persona que treballa a la terra necessita viure també i necessita que es pagui a uns preus justos allò que ven. I el problema és que potser a vegades a nivell social no estem disposats a pagar el que val, doncs, una tomata de proximitat o carn de proximitat en el cas de que tinguem pastures.
Això del preu, a mi?
Etcètera. Tot i que, si és veritat, que hi ha un, com un fals mite, no?
Hi ha bastant fals mite. En alguna cosa sí que és més cara, però perquè les cadenes de distribució internacionals abarateixen costos d'una manera per economia d'escala i per explotació laboral directament, i per maltracte a la natura directament també, que evidentment un pagès que té un camp en Collserola no pot competir. Però jo que compro en la Rural, que és una de les cooperatives que cultiva Collserola, és que
no és
excessivament més car. Algun producte puntual sí. Sí,
y de otras menos, ¿no? Posiblemente.
A mí me pasa lo mateix. O sea, el problema no es el agricultor con el consumidor final, es la cadena de intermediación. Uh-huh. Por lo tanto, desde luego que si se favorece el que se haya esta economía y de proximidad, yo creo, y más San Cugat, que es una ciudad en la que está muy concienciada con todo el tema sostenible, yo te digo que sería un gran éxito. Pero volvemos otra vez a lo mismo, la burocracia, volvemos otra vez a lo mismo. Si no hay dinero, ¿cómo va a haber dinero ahora, además, para poder hacer todo esto? Es que yo creo que hay que pensar un poco cómo queremos redistribuir y hacer.
Y a nivell de gust, eh? O sigui, és que tu agafes una creïlla, una patata de qualsevol lloc i la que t'ha donat la Rural i és que és abismal. Agafes una varietat local de tomàquet, com el tomàquet mandó, i no té res a veure en aquelles tomàquets d'hivernacle que les trobes en hivern, que no té cap sentit que puguis comprar tomàquets en hivern, no? Vull dir que
també ens hauríem d'acostumar a consumir els productes que toquen a cada temporada, no?
Sí.
Que volem menjar tomates tot l'any, doncs no, el tomata no. Ve a l'estiu, que és quan fa calor i quan madura la tomata.
I quan aparece el bichito, dices, ay, que tiene bichos. Claro, es que justamente porque
camp.
Tiene bichos es porque viene del camp y no tiene todos los otros...
Sobre el que deies del cinturó agrícola, voltant de l'àrea metropolitana. De fet, el Parc Natural ja té el PEPNAT, que és el Pla Especial de Protecció de Collserola, en el que preveu que s'ha de fer un mosaic agroforestal, que vol dir recuperar zones que eren antics camps. Això és difícil.
I que el bosc ha anat guanyant amb els anys perquè s'ha deixat el conreu.
És difícil i en alguns moments pot ser impopular perquè precisa de tallar arbres en algunes zones, però sí que és cert que si mirem fotos històriques de Collserola, la vinya arribava fins a la carena, no cal arribar a aquest extrem, òbviament, perquè carregues un ecosistema, però fer una compaginació d'una cosa a l'altra fins i tot és bo, no només pel tema incendis, sinó per a la pròpia biodiversitat, perquè és en les zones on no hi ha bosc, que hi ha més aus, i per tant hi ha més diversitat de flora i de fauna, no? El problema és quina dotació pressupostària hi ha i quin suport tenen els agricultors per a poder obrir aquestes finques. Alguns dels processos que s'han obert han sigut complicats, només cal preguntar a la Rural mateix en el procés que han fet en Camp Ferriol, en Sant Feliu. Tot i això, crec que sí que s'han fet algunes passes positives.
El contracte agrari, per exemple.
Exacte, el contracte agrari, que venen, de fet, gràcies a l'autoorganització de la pagesia de Collserola a través de Collserola Pagesa, que ha acabat derivant ara en una cosa molt xula, que és de Collserola, que el que pretén és distribuir productes, no pensat per al ciutadà particular, perquè cada cooperativa ja té el seu mecanisme, sinó dirigit a comerços, a restauració, de manera que es crea com una marca d'identitat de Collserola.
Com una DO.
Exacte. I això li dona un valor. I la gent que va a comprar, depèn de quins llocs, potser no es fixa, però si vas creant aquesta marca i visibilitzant-la, a poc va sensibilitzant, i crec que és una tasca important, no? I després també hi ha tota la part, diguem, d'ajuts que venen de la Generalitat, que depenen també de la política agrària comuna, que és un tema bastant més ampli que se m'escapa més, però que també algunes explotacions menudes es troben molts problemes en quant a la paperassa, perquè qui és un latifundista que només planta una cosa fa molt menys papers que qui té horticultura en menys terreny, però ha de justificar cada planta que planta, no? Ara el vergini és aquí, toma, aquests allà, tal, i ha de fer més paperassa que qui té un latifundi només de cereals, no?
De fet, és una de les queixes dels pagesos en general, la burocràcia que hi ha i el temps que passa en el despatx en lloc d'estar al camp. Si seguim parlant d'edificis, en tenim més. Hi ha Villa Montserrat, allà a l'Avinguda Cerdanyola amb Torre Blanca, que l'Ajuntament el va comprar per uns 800.000 euros, i també és un altre espai que encara no té usos definits.
Ningú. Está derruido prácticamente. Sí. Y además es que está...
S'havia presentat fins i tot algun render, jo recordo alguna roda de premsa, al govern on encara hi havia Damià Calvet de d'urbanisme.
Y eso es que es más petitón, ¿eh? Quiero decir, no, sí, es increíble. O sea, tenemos edificis que son preciós, però no... És que jo no l'entenc, no entenc.
Per què creieu que l'administració ensopega, diguéssim, amb la mateixa pedra, no?, de comprar aquests edificis, segurament amb voluntat de preservar aquest patrimoni local, però que després sembla que quedin amagats a vegades en un calaix, no sé si per manca de pressupost, si per manca d'interès o si perquè les prioritats són les altres.
Jo penso que és aquesta segona cosa, aquesta última cosa que has dit, el tema de les prioritats. Al final l'Ajuntament també, jo t'hi poses una mica a la pell, té pressions per tot arreu, vull dir, hi ha tot el tema social, tot el tema rehabilitador, bueno, suposo que tothom ha vist totes aquelles marques fosforites que es feien pel carrer, vull dir, això era un crit al cel. Per tant, jo entenc que l'Ajuntament, i em consta, doncs, que està dimensionant tot el tema a nivell de licitacions, de reparacions del mobiliari urbà, tot el tema de la recollida selectiva d'escombraries, vull dir que la ciutat creix, també creixen les i suposo que això, que també és important, i no li trec ferro, però sí que potser no estarà ja en la primera línia de les preocupacions de l'Ajuntament. També és veritat que tenim un pressupost que el teníem semicontrolat o amb visos de poder ser controlat. Per tant,
compta amb els cops.
Sí. Per tant, suposo que generar més despesa, pues, no els hi era plausible a les circumstàncies econòmiques en les que estaven. Per tant, important, sí. Què estan prioritzant? Doncs altres aspectes que també són molt importants per a la societat de Sant Cugat.
De fet, alguns d'aquests espais, per això, no venen des del moment en què l'Ajuntament entra en dèficit pressupostari, sinó que, si no me'n recordo malament, que Montmany és 2010, Villa Montserrat, principis del mandat del tripartit, i Torre Negra, si és veritat que va ser...
Can Canyaveres, Can Bellet... Sí.
No sé, a mi, Villa Montserrat, a mi se me ocurre, que, dada la ubicación que tiene, cuando se apuntaba centro de día en esta ciudad, otra cosa no, pero nos hace muchísima falta residencias y centros de día, sobre todo públicas. Entonces, la ubicación es extraordinaria, el acceso es facilísimo. ¿Por qué no se...? Dices, bueno, ya lo tengo, pues entonces abro una licitación para que realmente una empresa privada pueda rehabilitarlo y pueda explotar y hacer un centro de día. Y si no es una empresa privada, que sea el propio ayuntamiento quien pueda recogerlo y hacer un centro de día público, económico, para que las familias se desahoguen, porque es un espacio súper macu. Entonces yo creo que... A ver, el centro de día no es lo mismo que una residencia. En el centro de día se pueden hacer millones de cosas que no se pueden hacer en una residencia, porque cuando llegan allí ya llegan de una manera con deterioro extraordinario. Pero de esta otra forma el uso se podría hacer, pero claro, se necesita una voluntad de pensar en las personas mayores, que la administración en estos momentos no tiene el objetivo, y esto es un gran drama porque la ciudad se nos está envejeciendo a pasos agigantados.
La ciudad y la sociedad general.
Pero Alba, es que es muy dramático, tú sabes bien que yo estoy muy metida y es muy complicado.
Sí, estic d'acord. Jo crec que hi ha un problema de la fórmula que accedeix com privat, que és l'amortització de la inversió inicial. És a dir, si l'Ajuntament té la capacitat de posar els diners i simplement et concessiona la gestió d'aquell espai, és un contracte de serveis, és a curt termini. Si el que jo pretenc és que tu em facis la rehabilitació i gestiones el servei, com va passar, per exemple, en el Mercat Vell, necessites posar un marge de molts d'anys perquè l'empresa que ha entrat pugui amortitzar aquesta inversió.
Exacte.
Quan crees aquest mecanisme o crees uns mecanismes de control molt bons, ho és molt fàcil que l'objectiu inicial que t'havies proposat se'n vagi per una altra banda, que és el que s'ha passat altra volta en el mercat vell i és el que podria arribar a passar en la hipotètica segona residència que l'alcalde diu que és pública. Jo crec que de pública per ara no té res, però...
les pistes indiquen el contrari, no? El solar.
Però en tot cas, si no es creen bons mecanismes de control, al final és una empresa privada operant sobre un espai que tu li has cedit en molt més màniga que si fos un contracte de serveis, perquè precisament ha de poder garantir l'amortització de la inversió. Per tant, clar, fa patir. El problema és que si no hi ha recursos públics, quines fórmules trobes? Doncs són difícils. En quant a masies, jo crec que sí que hi ha una fórmula que no s'ha explotat massa, perquè les masies de dins del nucli urbà, diguem, a Can Canyameres, uh-huh, pensant, per exemple, allà sempre s'ha parlat de fer un centre cívic i no els diràs de Volpelleres que no, però masies que es troben en una situació similar podrien obrir la porta a fer projectes d'habitatge, de cohabitatge, d'habitatge cooperatiu, no fer grans promocions, però la rehabilitació i pot ser una petita ampliació de la volumetria, que és una inversió que, de fet, l'Ajuntament ja té prevista, perquè en el pla d'habitatge, teòricament, ja previstes unes inversions, sí. Doncs, clar, és un sol d'equipament, això permet fer habitatge dotacional, no? I en canvi sempre sembla que per una qüestió patrimonial, com si no es pogueren cabir habitatge allà. En canvi, a un privat li deixen fer una residència d'estudiants en Can Cabassa. Per tant, sí que es pot fer habitatge allà, no? Per tant, no sé, crec que de vegades ens han faltat una miqueta d'imaginació per a veure què feren aquestes masies i que no siga només un barri, un centre cívic, que si un barri el necessita, com és Volpelleres, es fa, però potser n'hi ha un altre lloc que no cal, no?
Creieu que als pròxims pressupostos veurem alguna dotació per algun d'aquests equipaments?
No. Porque no hay diners para lo más importante y es una pena. Ojalá haya ese acuerdo político y ojalá haya esa voluntad. Yo desde luego me presto a dar todas las ideas que hagan falta con tal de que la ciudadanía recuperemos, ¿no?, esa inversión, porque son nuestros impuestos los que están allí. Entiendo que hay otras prioridades más urgentes, pero hay cosas en las que se está invirtiendo que no son urgentes realmente.
De fet, la notícia aquesta ve d'una roda de premsa que va fer el govern on es va parlar d'inversions i l'única cosa que es va dir sobre aquests espais és l'estudi de què podem fer, no la inversió que se'n deriva. Per tant, per ara, és que crec que ni el govern s'ho planteja. Suposa que un cop tinguem aquest estudi és quan es veurà la magnitud de la tragèdia i de si es pot invertir o no.
I quin capital cal invertir. Jordi, Mònica, Ferran, moltes gràcies per acompanyar-nos. Veurem quin és el futur d'aquests espais, en tenim diversos sobre la taula. D'idees no en falten, només faltarà la decisió política i també el capital per fer la inversió, que també és important. Moltes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Salva, igualment.